Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, bona tarda, benvinguts a l'Esports COPE d'avui dimecres 2 d'agost. Acaba la gira del Barça a Estats Units amb victòria davant el Milan. Pendents de la sortida de Dembélé, que ja no va jugar contra el conjunt italià, Xavi, decebut amb el francès. Escoltarem també el capità Sergi Roberto sobre aquest cas Dembélé i farem una mica de COPE Mercato a 9 dies de l'inici de la Lliga. Però abans, Víctor Navarro, tenim una última hora important sobre l'economia del Barça.
Sí, bona tarda, Edu. Avança TV3, que hi ha molta preocupació a l'economia del club perquè el fons alemany, que havia d'aportar 65 milions d'euros de manera immediata després de comprar el 16% de Barça Studios, s'ha fet enrere. Aquests diners, aquests calés, estaven inclosos dins del pla de viabilitat de la Lliga i eren necessaris per inscriure els nous fitxatges i els nous contractes. Ara mateix, si entreu al web de la Lliga, ho podeu veure, només hi ha 13 jugadors del Barça inscrits a 10 dies de començar la Lliga. Evidentment, aquests 65 milions d'euros són necessaris perquè puguin estar tots els jugadors de la plantilla de Xavi Hernández a disposició del tècnic. El Barça aterra cap a les 7:20 de la tarda a Barcelona. Informa TV3 que quan aterri, Joan Laporta vol encarregar-se personalment de resoldre aquesta situació. De moment, el club, fons del Futbol Club Barcelona, nega la informació de TV3.
Notícia important de les palanques del conjunt blaugrana. Des d'ara i fins a les 4 de la tarda, Esports COPE per Catalunya i Andorra. Titulars amb Raül Chao i Arnau Bo.
Comencem amb la victòria del Barça aquesta matinada per 1-0 contra el Milan amb gol d'Ansu Fati en el darrer amistós de la gira als Estats Units. L'equip torna avui a Barcelona per preparar-se al partit del Gamper contra el Tottenham dimecres que ve.
Ousmane Dembélé segueix costant 50 milions d'euros pel PSG, tal i com ha explicat Elena Condis, ja que el jugador va comunicar l'oferta abans del 31 de juliol.
El Barça segueix afirmant que Dembélé té fins divendres per acceptar l'oferta del PSG i el club blaugrana no descarta entrar en una batalla legal amb els agents de Dembélé perquè creuen que han incomplert alguns dels termes que van pactar la temporada passada.
Després del partit d'ahir, Xavi Hernández va mostrar el seu malestar i la seva decepció amb Dembélé. El tècnic terrassenc ha recalcat que li sap malament, ja que l'han cuidat molt perquè sigui feliç.
El Girona acaba d'aterrar a Itàlia per jugar el seu cinquè partit de pretemporada contra el campió de la Lliga italiana, el Napoli. Michel no podrà comptar amb Pablo Torre, que no ha entrat a la convocatòria per lesió.
Brasil i Itàlia han estat eliminades del Mundial Femení, les dues en fase de grups.
En futbol sala, el Barça aquest matí ha començat la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques i l'equip ja veu com a objectiu aquesta temporada la Champions.
Un apunt de motor, el pilot Alex Rins fitxa per Yamaha i deixa l'equip LCR Honda on estava fins ara.
I quines són les tres enquestes d'avui a les nostres xarxes, Joan Hernández?
Doncs mira, a la gent del Barça li hem preguntat si amb la sortida de Dembélé quin jugador tindrà més protagonisme. I atenció, perquè tenim un empat exacte, 44,4%, tant Ansu Fati com Abde. A la gent de l'Espanyol li preguntem si a 9 dies de l'inici de la Lliga qui ha de ser el nou, i la majoria, gairebé el 50%, vota per Di Mata. I a la gent del Girona els hi pregunten si fitxaríeu a Braithwaite per reforçar la davantera i un 66% ha votat que no. Recordeu votar per a Esports COPE BCN a Instagram i per a Esports COPE a Twitter.
No te'n vagis molt lluny, que tinc ganes d'escoltar el teu informe de COPE Mercato abans d'aquest inici de Lliga. No te'n vagis molt lluny. El Barça, que li guanya el Milan sense Dembélé aquesta matinada, però amb Ansu Fati.
3 para 3, peligro, peligro.
Quedan 9 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Fi a la gira del Barça pels Estats Units amb victòria. Hola, Elena Condis, bon dia a Las Vegas, tot lo bo s'acaba.
Hola, bon dia, Edu. Sí, ja ho tinc tot empaquetat per preparar l'operació retorn de Las Vegas a Barcelona. T'he de dir que el viatge se'n farà llarg, són gairebé 24 hores entre vols, escales i esperes, però bé, amb paciència i molt contenta per tornar a viure una experiència així, una gira per la costa oest amb el Barça.
Paciència, molta calma i un camí de tornada a Barcelona amb un nom propi, el d'Ousmane Dembélé, que ha decebut a més d'un, com ha destacat un Xavi molt contundent després del partit davant al Milan.
Bé, va, seré molt clar, ens ha demanat que vol marxar, ens ha sigut molt directe, que té una proposta del Paris Saint-Germain, que l'han trucat des d'allà, i a mi realment doncs, em sap greu perquè crec que l'hem cuidat moltíssim aquí perquè estigui feliç i estigui content i ens segueixi marcant la diferència, però bé, és una pena, sí, un pèl decepcionat, sí. No, res, això, que havia decidit marxar, que havia parlat amb el Luis Enrique, que havia parlat amb el Nasser, i que marxava, per tant, no hi ha res a fer. La decisió estava presa, ho hem intentat, però no hi ha alguna manera. Ell diu que té aquesta proposta i que ha decidit marxar, per tant, avui ja no ha jugat precisament per això, no? És la llei del mercat, no? Quan li fan aquesta proposta, en aquests moments nosaltres no podem competir.
La llei del mercat, diu Xavi, la reacció del tècnic del Barça a la sortida de Dembélé, el francès, que no està convocat per l'últim amistós a Las Vegas.
Ja no ha jugat l'últim amistós contra el Milan, està ultimant el seu traspàs al PSG, vivint les seves últimes hores com a blaugrana ara de tornada a l'avió amb l'expedició. En les últimes hores hem conegut més detalls de la clàusula de Dembélé. El titular és que el PSG pagarà 50 milions al Barça pel seu fitxatge. 50 milions és el preu estipulat en un acord privat entre agents del jugador i el club. Si Dembélé notificava la seva intenció de sortir i arribava una oferta abans del 31 de juliol, la data límit, condicions les dues que s'han complert. En principi, Barça i Dembélé s'han de repartir la meitat d'aquests 50 milions, però el club blaugrana vol mirar de guanyar una mica més, de rascar més d'aquesta quantitat que li toca, perquè interpreten que els agents de Dembélé s'han saltat alguna clàusula d'aquest pacte en les negociacions i ho estan estudiant amb els advocats jurídicament.
El vestidor culer que ha parlat del cas Dembélé lamentant aquesta marxa finalment al PSG.
Xavi no és l'únic que se sent decebut. També alguns dels seus companys a dins del vestidor no s'esperaven la sortida d'Ousmane Dembélé. Sabem que el tècnic ha intentat fer l'impossible per retenir-lo. S'ha reunit amb ell durant la gira. Li he posat l'exemple de Neymar, que sempre s'ha penedit d'anar-se'n a París i sempre ha trucat per tornar al Barça. L'han mimat, l'han cuidat, però no ha servit de res. Sergi Roberto, primer capità, també se sent igual de decebut que el tècnic.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Un poco decepcionados. Al final, ya te digo, cuando quieres a una persona y quieres que esté contigo, pues al final te sabe un poco mal pues que decida otra opción, pero al final es un trabajo. Cada uno pues decide lo que es mejor para él, para su carrera, para su familia, o las razones tendrá, los motivos tendrá. Pero bueno, al final aquí se lo hemos dado todo y él sabe que era un jugador muy importante para nosotros. Sí, 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 pero bueno, tampoco es un jugador que hable mucho.
Dembélé, el mosquit, que ja no picarà la propera temporada al Barça. El que s'hi ha picat aquesta matinada és Ansu Fati.
Doncs no sé si estàs d'acord, però per Xavi ha estat el millor partit dels tres amistosos que ha disputat el Barça en terres americanes. Aquesta victòria per la mínima, 1-0 al Milan, aquí a Las Vegas, que posa punt i final a la gira pels Estats Units. L'únic gol l'ha marcat Ansu Fati, escollit com el millor del partit, i ha tingut el gest d'anar a la banda a abraçar Dembélé en la celebració i també a Kessié en la rampa de sortida. Un Kessié que, com l'Englet, s'han quedat sense jugar, ja saben que Xavi no compta amb ells i s'han de buscar un equip. No deixa sorprendre'ns. El cas de Gavi no ha jugat cap dels tres amistosos, però per problemes d'espatlla que arrossega, segons ens informen de totes les parts, de l'entorn del jugador, dels serveis mèdics i també del propi vestidor. Xavi ha tranquil·litzat en roda de premsa el dir que és fonamental i que estarà disponible pel Gamper el dimarts vinent. Ara el Barça està volant de retorn a la ciutat Comdal, després de 15 dies de gira per la costa oest, on hi ha hagut i hem passat diversos contratemps, la suspensió de l'amistós contra la Juve pel virus, el temporal i també el colabrot Dembélé. Han començat perdent, recordem, 3-5 contra l'Arsenal, golejant el Madrid per 3-0 i guanyant per la mínima el Milan en el punt i final d'aquesta gira. Això, deia Xavi, aquesta és la valoració que feia a l'últim partit.
El de hoy creo que ha sido el mejor partido de la gira, ¿no? El equipo se ha sentido cómodo, hemos jugado bien, hemos entendido cómo atacar, hemos defendido muy bien. Bueno, creo que hemos ganado a un gran equipo, pero creo que se ha visto hoy un gran Barça, así como el día del Madrid. Fue un partido más parejo y el resultado ya dije que fue engañoso y creo que hemos ganado bien, de manera solvente, diría.
Ara l'equip a terra 8:45 del vespre i totes les mirades pendents de Dembélé, que ha de tancar el seu fitxatge pel PSG abans de divendres.
Doncs aquí acaba la gira americana del conjunt de Xavi. Ara pensar amb el Gamper, amb el Tottenham i l'inici de Lliga davant el Getafe. Bona feina, Helena. Gràcies per tot i bon viatge.
Adéu, Edu. Gràcies. Bona tarda.
No deixem als Estats Units, Víctor, perquè Jordi Alba ja és nou jugador de l'Inter Miami.
Sí, amb el número 18 al seu dorsal, ha estat presentat i ja ha estat comparegut en roda de premsa abans dels mitjans amb molta expectació. Tenen una roda de premsa important cada setmana, primer amb Leo Messi, després amb Sergio Busquets i ara amb Jordi Alba. Al costat del lateral esquerre estava el Tata Martino, es tornen a retrobar al mateix club després de l'aventura al Barça i, de fet, Jordi Alba explica que el míster, Leo Messi i Busquets han estat claus per anar a Miami.
No, si más viejos estamos todos, pero... Bueno, el Tata para mí hizo un grandísimo trabajo ahí en Barcelona. A mí me ayudó muchísimo, me dio muchísima confianza. Y bueno, esa es una de las razones que me ha hecho venir aquí, claramente, aparte del proyecto deportivo que tanto David como Jorge, José y Xavi me dijeron. Una de las razones, aparte también de jugar con Leo y Busi, es el Tata.
De fet, deia Alba que tenia ofertes econòmiques més importants que la de la MLS, però prefereix jugar als Estats Units. I precisament li preguntaven al Tata Martino, que el tenia al seu costat, si ja està per jugar un Jordi Alba que ha entrenat en solitari els últims dies a Barcelona.
Es cierto, Jordi ha trabajado desde hace aproximadamente 15 días en Barcelona, comunicándose permanentemente tanto con Rodolfo como con Manuel, los profes del Inter. Ha llegado en buenas condiciones, pero bueno, su llegada ha sido el día domingo, ha trabajado tanto el domingo como el lunes como hoy. Va a estar contemplado dentro del grupo de futbolistas que estarán a disposición para enfrentar a Orlando y mañana resolveremos en qué situación.
Veurem si ja Jordi Alba juga aquesta matinada. Les dues nostres, Inter de Miami i Orlando City, és un clàssic per les dues aficions. I allà estan citats Leo Messi, Sergio Busquets i Jordi Alba, que, com diem, veurem els minuts que tenen. Recordem que és una copa que comencen a les eliminatòries entre els equips d'Estats Units i la Lliga Mexicana.
Escoltant el Tata, he fet un viatge en el temps, eh? Un 2012 va ser això? O com, quina temporada va ser?
Sí,
2012-2013,
2012-2013,
no?
Sí, estava per allà, Cesc Fàbregas.
Sí. Alexis, no? Sí. Quan ha sigut un viatge en el temps. Viatjant al temps, ja és oficial el que hem comentat aquests dies, la sessió a les Palmes de Julián Araujo.
Sí, un Julián Araujo que ha fet la roda de premsa a les 2 de la tarda, s'han endarrerit una hora. L'hem escoltat en la sala de premsa a les Palmes. Deia que estava cansat del viatge perquè havia estat a la Vall d'en Bas amb el Barça Atlètic. Va anar ràpidament a les Illes després d'anunciar-se ja oficialment que marxa una temporada cedit sense cap opció de compra. És una sessió simple, Xavi vol que jugui. L'hem vist ja, de fet, entrenar i fent bicicleta al gimnàs de les instal·lacions de les Palmes. Ha dit, per cert, i és curiós, ja que venim de Jordi Alba, que el seu ídol és Jordi Alba. Li preguntaven avui en roda de premsa amb qui es mira, qui és el seu referent. Ja ha passat la revisió mèdica també amb les Palmes i explicava Julián Araujo per què ha anat a les Palmes i quina importància ha tingut Xavi Hernández.
Pues sí, yo vine a jugar, yo vine a crecer. Sé que el modelo del juego es parecido a Barça, es donde puedo crecer Yo hablé con Xavi y esta era la mejor opción. Me dijo que el técnico le gusta jugar, le gusta tener el balón, le gusta jugar con los laterales, y pues yo estuve convencido que este era el lugar.
Julián Araujo tindrà el dorsal número 28, ocuparà fitxa, per tant, del filial de Las Palmas, i a més allà coincideix amb Munir, l'exblaugrana, que també fitxa pel conjunt de García Pimienta.
I Sandro, compta amb aquesta davantera, Sandro Munir. També un viatge en el temps, estem viatjant aquí.
Un viatge important, sí, en el temps, sí, en clau blaugrana. Sí, sí.
Ja veus, Víctor, una abraçada, cuida molt.
Gràcies, una abraçada.
Anem a analitzar el Barça-Milan d'aquesta matinada.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Consell del Batllori, abans d'entrar en el debat, 3:41 de la tarda, saludem el company de relevo, Àlex Pintanel, com estàs, què tal?
Què tal, bona tarda.
Molt bona tarda. Parlem una mica de la gira del Barça per Amèrica, quines sensacions t'ha deixat?
Doncs mira, així en línies generals, que el Barça ha anat de menys a més, que va costar potser una miqueta més contra l'Arsenal, això que també va anir amb del virus que van patir alguns futbolistes, que es va deixar una miqueta d'habilitats, l'Arsenal portava ja 4 partits amistosos i per tant crec que això s'ha notat molt en aquestes alçades de pretemporada, i a mesura que l'equip ha anat agafant el ritme competitiu i el ritme d'entrenaments, doncs he vist millor el Barça, i per tant en línies generals jo crec que és per estar satisfets d'aquest balanç d'aquesta gira.
A més, deixa els noms de Fermín, també ara el d'Ansu Fati ahir, no està malament, no?, per fer un banc de proves en aquesta pretemporada.
Sí. Mira, jo crec que de noms propis, evidentment el de Fermín, que crec que és un jugador que pot servir, veurem, evidentment, per quin paper el primer equip, però la sensació és que és un jugador que probablement entri en dinàmica del primer equip i que ja no en surti durant tota la temporada. Ansu Fati l'he vist bastant bé. De fet, Ansu Fati una miqueta amb la línia dels últims partits amb la selecció espanyola a la fase final de la UEFA Nations League. Ha mantingut aquest nivell. Jo l'he vist amb una miqueta més de xispa del que sol ser habitual o del que vam veure la temporada passada amb Ansu Fati. Per tant, esperança en aquest aspecte. Altres noms propis, el Navalde, per exemple, que tornava a l'Arsenal, per mi ha estat un dels noms destacats. Araujo, Koundé, Oriol Romeu, que m'ha agradat molt. Per tant, ja et dic que jo crec que en línies generals, tant per noms propis com pel global de l'equip, jo crec que Xavi ha d'estar satisfet d'aquestes dues setmanes de preparació als Estats Units.
Parlant de noms propis, avui a l'enquesta que fem al nostre Twitter, @sportscope, preguntem de qui serà el que tindrà més benefici amb la sortida de Dembélé. Tu per qui votaries? Per Abde, Ferran Torres o Ansu Fati?
No ho sé, perquè és veritat que pensant en els noms que heu dit, depèn de la manera en què vulgui jugar el Xavi, no? Però és que si juga amb tres, Abde en principi i Ansu, normalment solen partides de la banda esquerra, Ferran moltes vegades també, però és cert que Ferran podria també fer-ho des de la dreta. Per tant, si em poses aquests tres noms, et diria Ferran, però per això, perquè Abde i Ansu solen partir des de la banda esquerra i Ferran ho pot fer des de la banda dreta, però també és cert que jugant amb dos davanters, amb Lewandowski, jo crec que qualsevol dels que has dit realment podria tenir minuts, i jugant amb tres, al marge d'aquestes que m'has dit, Rafinha, evidentment, jo crec que ha de ser un dels grans afavorits i beneficiats de la marxa de Dembélé.
Sí, els fixes serien Lewandowski i Rafinha, que els dos segurament tindran més minuts durant la temporada, però a partir d'Ansu Fati, ahir tu creus que pot tenir un paper determinant? Podem tornar a veure l'Ansu Fati d'abans de les lesions?
Jo tinc dubtes. Em fa ser esperançador, però el nivell d'Ansu Fati abans de la lesió, jo sé, crec que era un nivell molt alt, i llavors tinc dubtes realment de que pugui tornar a recuperar aquell nivell. En qualsevol cas, tot el que sigui un Ansu Fati com el que hem vist en aquesta pretemporada, crec que serà bo pel Barça. A partir d'aquí, jo realment, pendent de les incorporacions que pugui fer el Barça en aquest mes d'agost, abans que es tanqui el mercat, si em dius els 3 de dalt contra el Getafe, si el Barça juga amb un 4-3-3, per mi a dia d'avui, i pel que he vist a la pretemporada, és cert que ha estat molt bé, però probablement per jerarquia, jo crec que jo personalment jugaria amb Ansu, Lewandowski i Rafinha, i si ho fan dos amb el famós quadrat al mig, doncs probablement Rafinha i Lewandowski, però és evident que aquest Ansu fa tornar a tenir la sensació de que pot ser un jugador determinant.
Àlex, quina nota li fiquem al final a la gira? Un 7, un notable alt, un 8?
Sí, un notable alt. Sí? Un notable alt. Sí, jo crec que potser el que m'ha deixat més tret de la gira, evidentment el tema de Dembélé, una miqueta per com es produeix tot plegat, tot i amb el tema esportiu de rendiment de l'equip, i Lewandowski, probablement. Que tot i el gol del primer dia contra l'Arsenal, és potser el que he vist una miqueta més baix de forma, no? Una miqueta més desentonat en línies generals amb el joc de l'equip. Algun Dogan és el que l'he pogut veure poc pel cop de l'altre dia contra el Madrid, i aquests potser serien aspectes una miqueta més negatius d'aquesta gira, i després, òbviament, la lateral dret, que no me'n recordava. Ara, mentre parlava, m'anaven recordant sobre la marxa el tema de la lateral dret, que veu que sí que s'evidencia que Des no compta per Xavi, que Des no té el nivell per ser jugador important al Barça, i per tant que una de les places a reforçar sí o sí és la de lateral dret.
Doncs volíem saber com ha vist l'Àlex Pintanell, el company de Relevo, aquesta gira per Nord-Amèrica del Barça. El proper compromís del conjunt blaugrana serà el Gamper, ja amb el Tottenham. Àlex, una abraçada i bon estiu.
Vale, gràcies, que vagi bé, una abraçada.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Temps per parlar del Girona. Arnau Pou, tenim llista de convocats de l'amistós d'avui del conjunt de Mitchell contra el Nàpols.
Sí, aquesta tarda a 6:45 el Girona juga contra el campió de la Lliga Italiana, el Nàpols. Per l'enfrontament serà baixa Pablo Torre, que no s'ha recuperat del cop al genoll dret de l'altre dia en l'amistós contra el Blackburn Rovers. I també serà baixa Juanpe, Valeri i Borja, i els lesionats ja coneguts com Bueno, Villa, Ureña i Ibra Quebe. El partit es disputarà a l'estadi Teofilo Patini i el podreu seguir en directe per Esport 3.
I aquest que no serà el darrer amistós del conjunt de Mitchell al Girona, abans de jugar a casa, Montilivi demana a Lazio al Costa Brava.
No, després del partit contra el Nàpols, els de Mitchell tornaran cap a terres gironines per continuar entrenant i preparar el partit contra l'Andorra. Ahir, Edu, explicàvem que el partit contra el Huesca quedava suspès pel nombre de baixes dels aragonesos, i el Girona ha lligat com a rival també a la Vinya dissabte a les 7 contra l'Andorra. Un dia després, diumenge, com bé dius, els de Mitchell finalitzarà la pretemporada contra la Lazio en el trofeu Costa Brava, que es disputarà a Montilivi.
Escolta, portes un mes, venem aquest a l'ucranià, sí, aquest del Dnipro. Explica'm, perquè hi va marcar un golaç a Europa. Sí.
El davanter, ucraïnès procedent del Dnipro, Artem Dobich, és molt a prop d'arribar a Girona. Ja fa dies que us expliquem que el Girona negociava amb l'equip ucraïnès la incorporació del davanter, i ara l'acord entre els dos clubs està pràcticament tancat. Pel que podem saber a Sports Cope, l'operació rondarà al voltant dels 7 milions d'euros i el Girona tindrà el 50% dels drets del futbolista. És una operació interessant pel Girona. El jugador la temporada passada va marcar 24 gols en 30 partits. De fet, com has dit, el jugador ahir va jugar la fase prèvia de Champions League amb el seu club, el Dnipro, i va marcar després d'una gran rematada del davanter ucraïnès. Tot i això, l'SK Dnipro va caure eliminat en mans del Panathinaikos en aquesta fase prèvia de la Champions, i veurem si superarà els números de la temporada passada de Tati Castellanos.
Si no l'han vist el gol, vagin a buscar per xarxes socials, YouTube, el que sigui, busquin Dnipro Panathinaikos.
Bon gol.
És un golaç, sí, espectacular. Sí. Aquest tio l'hem de fitxar, no?
Sí, pròximament a Montilivi, a Montilivi.
Merci, Arnau.
A tu.
Avui hem conegut més detalls de la reunió entre Braithwaite i el CEO de l'Espanyol, Raúl.
Així és, segons ens informa Quique Iglesias, ahir va tenir una reunió amb OG amb Martin Braithwaite. A la reunió se li va comunicar al jugador que serà sancionat per una falta greu de disciplina com a conseqüència per la fugida que va fer de l'estatge de Marbella. De moment no hi ha oferta per Braithwaite i la seva clàusula són 7 milions i mig.
El conjunt de Luis García, que prepara l'amistós davant l'Utrecht, hi ha parlat Rubén Sánchez.
Si parlem de la pretemporada blanquiblava, un dels jugadors que ha sobresortit amb els seus dos gols ha sigut Rubén Sánchez. El jugador parla sobre aquest olfalte golejador i com coneix la posició d'extrem.
Sí, bueno, intento ponerme a disposición de donde pida el míster y bueno, he tenido la suerte de hacer dos goles y muy contento. Sí, bueno, es que en mi época pasada ya jugué de extremo. Cuando vine aquí ya me reconvirtieron un poco a lateral, pero bueno, yo gol siempre lo he tenido.
Dissabte, últim partit davant l'Utrecht dels Països Baixos, previ al primer partit de la Lliga contra l'Albacete.
De l'informe Chau a l'informe Chondo, amb l'inici de la Lliga, un ex del club que marxa al Pucela.
Així és, Domingo Catoira, l'exdirector esportiu de l'Espanyol, ja té nou equip i torna al Real Valladolid com a nou director esportiu fins al 2025. Ja va estar al club vallisoletà com a secretari tècnic entre el 2014 i 2017. Compartirà Lliga amb el seu exequip aquest any.
Es veuran les cares a la Lliga Hypermotion.
Així és.
Merci, Raúl. Pugem un esglaó, deixem la Lliga Hypermotion a la Lliga eSports. Chondo, el teu informe, perquè d'aquí 9 dies comença la Lliga eSports.
Doncs sí, aprofitant aquesta ocasió que queda ben poquet, repassem els noms destacats del mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola més enllà del Barça i del Girona. Al Real Madrid ja coneixem la baixa de Karim Benzema, que se'n va a Aràbia Saudí, però el fitxatge més destacat i possiblement de tot aquest mercat és el de Jude Bellingham, el migcampista, ex-migcampista del Borussia Dortmund, pel qual han pagat més de 100 milions d'euros. Si passem a l'altre veí de la capital, l'Atlètic de Madrid ha reforçat la defensa amb diverses peces com són Javi Galán, Azpilicueta i Soyuncu, que ve de la Premier League. La Real Societat, que torna a competir Champions, acaba de fer oficial la cessió d'André Silva per compensar la baixa de Sorloth, que justament ha fitxat pel Villarreal, l'altre equip que jugarà la Europa League. Un club que ha tingut baixes importants com la de Pau Torres, la de Samu Chukwueze o Nicolas Jackson. I el Real Betis, que és l'altre club que juga a l'Europa League, ha patit una baixa importantíssima com és la de Sergio Canales, que s'ha anat a Mèxic al Rayados de Monterrey. I altres noms destacats, la baixa de Kang In-Lee del Mallorca, que l'ha venut al Paris Saint-Germain per 22 milions d'euros, la marxa de Cavani del València, que ha fitxat pel Boca Juniors, i l'Almeria, atenció, que ha fet una supervenda amb el Bilal Touré, que ha posat rumb cap a l'Atalanta per 28 milions.
A mi aquesta ens sorprèn molt. Estem parlant del Bilal Touré. O sigui, no estem parlant d'un megacrac, 30 milions per aquest jugador de l'Almeria a l'Atalanta.
Qui és millor, Arda Güler o el Bilal Touré? Ja tinc dubtes, eh?
Escolta, no penso comprar aquest any la guia Marca, ni la guia de l'AS, ni del Mundo Deportivo L'Esport. Aquest informe és espectacular, Chondo.
Merci, Edu.
No falta res per començar la Lliga. Una mica de bàsquet, una mica de futbol sala i arribem a les 4. Toca parlar de bàsquet i ha arribat el primer reforç del Baxi Manresa.
Ahir, quan fèiem l'informe dels equips catalans de la CB, van recalcar que el Baxi Manresa encara no s'havia reforçat. Doncs Lleida Murphy, ahir per la tarda, l'equip de Pedro Martínez anunciava la seva primera incorporació. Es tracta del base Brandon Taylor, assignat per una temporada, ve de jugar a Xina, on va fer 18 punts per partit.
I crec que podem escoltar a Joel Parra en la concentració d'Espanya de cara al Mundial.
Sí, ens anem a Madrid, on està concentrada la selecció espanyola de bàsquet, preparant el Mundial que arrenca final de mes. El jugador del Barça, Joel Parra, ha parlat després que no se'ns consideri favorits a guanyar la competició.
Las dos veces que hemos hablado de España nos hemos llevado un oro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos muy tranquilos, sabiendo lo que tenemos que hacer, confiando tanto en el trabajo de Sergio y todo el cuerpo técnico como de los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, creo que España siempre compite y compite alto nivel y luego ya durante el torneo ya se verá una buena competición con la misma ilusión que fuimos al Eurobasket, al Mundial anterior, ¿no? Y ser humildes y ir partido a partido.
Finalment, el primer partit de preparació és aquest divendres 4 d'agost a Madrid davant Venezuela.
Otro conjunto que se prepara en este caso para la temporada es el Barça de Fútbol Sala, que hoy ha arrancado con muchas ganas y ambición, Juan.
Pues sí, el Barça de Fútbol Sala ha regresado a los entrenamientos de pretemporada con una plantilla que apenas ha sufrido variaciones. Han dejado el equipo Ortiz, que se ha retirado, y Marcenio, fichado por el Anderlecht, y solo se ha fichado a Eric Mendonça. Es un buen jugador, ahora hablaremos de él, mientras que se espera contar con Sergio Lozano en febrero, una vez recuperado de su grave lesión en la rodilla. Además, los recortes en las secciones han provocado que la plantilla tenga un jugador menos, entre otras restricciones económicas que afectan a las sección, por lo que se tirará más de jugadores del filial. El Barça sigue siendo candidato a ganar todos los títulos, tanto en España como en Europa. El año pasado, por ejemplo, se hizo con la Liga, con la Copa del Rey y la Supercopa de España. En cambio, se quedó fuera de la Copa de España y la Champions. Precisamente, la dolorosa eliminación de la competición europea hace que se convierta desde ya en objetivo prioritario. Didac Plana, portero del Barça.
Després d'ensopegar amb una pedra, quan te la tornes a trobar, doncs n'has après, no? I jo estic convençut que aquest any tots tindrem molt clar què s'ha de fer exactament i què no es pot fer, no? I estic convençut que tornarem a ser a la Final Four, i després per guanyar s'han de donar molts factors, però sobretot intentar ser a totes les fases finals, que és per lo que està fet l'equip i és el que volem tots.
Respecto al único fichaje, Eric Mendonça, se trata de un cierre portugués, 28 años, internacional por su país, y que llega con la carta de libertad del Sporting de Lisboa. Con la selección ha sido campeón de Europa y del mundo, todo un referente para el Barça. Didac habla de un jugador top.
Para mí es un jugador de clase mundial, súper competitivo, súper universal, no? Pot fer de tot. Jo ja l'he patit com a rival amb la selecció i també amb Sporting, i estic convençut de que s'adaptarà ràpid i ens ajudarà molt i ens donarà moltíssim.
Por la tarde, el equipo de Jesús Velasco se desplaza en Camp, Andorra, donde harán un stage de 5 días. Los partidos durante el mes de agosto: el 12 de agosto, primera amistosa puerta cerrada contra Santa Coloma; días 19 y 20, torneo de Valdepeñas en Ciudad Real, en el que también participan Palma y Cairat, este último será rival en semifinales; el 25 de agosto, primera semifinal de la Copa Cataluña contra el Sardañola; y el primer partido de Liga, que comienza el 2 o el 3 de septiembre en la pista del Xota Navarra.
Apuntado queda. Hasta mañana, Juan.
Que vagi bé.
Una mica d'històrics i posem a punt i final. Segon o tercer dia de competició, Xondo, dels històrics?
Ahir va ser el segon i avui serà el tercer. Tenim un nou semifinalista, de fet, al torneig històric del futbol català, com és el Cerdanyola. A la jornada d'ahir, el Cerdanyola va guanyar els dos partits que va disputar contra el Sants i contra l'Hospitalet. En el primer, que va ser contra el Sants, es va imposar per 2-0, i en el segon partit es va imposar per la mínima contra l'Hospitalet en els minuts finals. D'aquesta manera, el Cerdanyola serà el rival del Manresa a les semifinals del torneig. I, com he comentat abans, avui tenim més partits. El grup 3 juguen el Sant Andreu, la Muntanyesa i el Terrassa. A les 6 de la tarda s'enfronten el Sant Andreu i la Muntanyesa. A les 7 jugarà el Terrassa contra el perdedor del primer partit, i a les 8 del vespre el Terrassa rebrà el guanyador del primer partit. I és una jornada especial perquè serà un grup exigent, ja que el Terrassa és el vigent campió i el Sant Andreu va guanyar el torneig fa 2 edicions.
Un clàssic del futbol català, el torneig d'històrics. Ens deixem alguna cosa, Raül?
Sí, han passat diverses coses mentre estàvem fent el programa. La primera de totes, la llegenda italiana, el porter Gigi Buffon, es retira amb 45 anys. Després, a prop de fer-se oficials, segons diversos mitjans, Àlex Calvo, el jugador del Màlaga, que competirà a primera federació, a punt de fitxar per l'Andorra amb un import de 500.000 euros. És un extrem, té 19 anys i té una projecció molt elevada. Segons l'Atlètic, oferta del Al-Ahli, equip d'Aràbia Saudí, per emportar-se a Marcos Llorente per entre 20 i 25 milions d'euros. La jugadora del Madrid femení, Atenea, podrà jugar als vuitens de final davant Suïssa el proper dissabte a les 7 del matí. I també tenim, com hem avançat, de titulars, Àlex Rins canvia de moto, canvia de Honda, passa a Yamaha. I també ens faltarà saber qui ocupa el lloc d'Àlex Rins que deixa LCR Honda. Segons diversos mitjans, apunta aquest nom, Iker Lecuona, que ara estarà fent la substitució del mateix pilot Àlex Rins, que està lesionat. I seguim amb motor. Fernando Alonso s'ha mostrat enfadat amb Alpine, el seu anterior equip, el qual considera que el van subestimar i encara ho continuen fent. A més, que no haurien de parlar d'ell, en absolut.
Estarem atents a aquest rumor que arriba des d'Anglaterra, de Marcos Llorente a la Lliga d'Aràbia, Aràbia, que està fent una seva lliga pròpia, i serà interessant saber si finalment recala el jugador de l'Atlètic de Madrid. Xondo, les enquestes, què diu el poble?
És increïble perquè és el primer cop que tenim un doble empat, tenim un doble empat en dues preguntes consecutives, i això no havia pensat fins ara. Ansu Fati i Abde continuen empatats amb un 45% com el jugador que ha de tenir més protagonisme amb la sortida de Dembélé. Però és que a l'Espanyol també hi ha hagut un empat, i és que tant Di Mata com el fitxatge com un possible tapat estan empatats amb un 44%. Tenim algun company de redacció que és molt fan de Di Mata, doncs estarà content.
No direm el nom, eh?
Amb aquest resultat de l'enquesta.
No direm el nom.
Allò està bé. L'altre que no està tan content és Braithwaite a l'Espanyol, i amb els rumors hem preguntat al Girona si el fitxaríeu per reforçar la davantera, i aquí sí que guanya el no, clarament, amb un 68%.
Com l'estirada, eh? Aquesta, l'estirada, eh? Passecito, rasa, eh? Al peu. Ai, Déu meu. Si és que he promès fet per Twitch. Ai, senyor. Arribem a les 4, gràcies. Tornem demà a les 3:25. Aquí és Postcope. Ciao.